Avui torna el grup de suport familiar amb una xerrada que té lloc al centre de dia, a l'aula polivalent del centre de dia, a les 6 de la tarda. Una xerrada titulada Assetjament escolar. Què podem fer pares i mares per evitar que el nostre fill o filla sigui víctima d'assetjament escolar? Tindrem en aquesta xerrada a l'educadora social Aurora Cantero i també a la policia tutora Pilar de Viu, i ens acompanya aquí l'estudi de Ràdio Illa, la que organitza tot aquest grup de suport familiar, que és la tècnica de l'àrea de benestar social del Consell Insular, na Sònia Mayans. Hola, Sònia, benvinguda de nou.
Moltes gràcies, molt bon dia a tothom.
També saludem a Anna Pilar, que ens acompanya aquí l'estudi. Hola.
Hola, bon dia.
I per via telefònica tenim en Aurora Cantero. Hola, Aurora, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, buenos días.
Explica'ns, què és assetjament escolar? Com podem definir aquest concepte?
L'acoso escolar és el maltrato que se produce en el ámbito escolar entre iguales, y para considerarlo acoso escolar se tiene que dar una serie de indicadores, que es que se produzca, bueno, entre iguales, que tengas que perdure en el tiempo, y que sea de manera reiterada, y sobre todo se considera acoso escolar o bullying cuando hay una intencionalidad, cuando se produce de manera reiterada, como he dicho anteriormente, y cuando hay una desigualdad de poder entre el acosador y la víctima.
Hola, Aurora, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Mira, bon dia. Jo he mirat un poc els indicadors de com estem actualment en quant a assetjament escolar, no? He vist un parell de dades que per jo són bastant significatives, com que la mitjana d'edat de la víctima és de 10,9 anys, vull dir, som cada vegada més joves. I cada vegada els casos són més preocupants, no? El 14% de les víctimes tenen més de 7 anys. Mm-hmm. Vull dir, un 10% dels casos s'inicien abans de 5.
Sí.
I això que pensam que són en famílies en risc d'exclusió, no, perquè el 82,3% són en famílies convencionals. Vull dir que estan parlant d'un molt alt nivell en quant a...
O sigui, el que deduïm d'això, Sònia, és que no només les famílies en risc d'exclusió, sinó tots els perfils poden ser vulnerables a l'assetjament escolar, no entenc?
Exacto, sí. Cualquier menor puede ser en algún momento víctima o puede ser en algún momento acosador.
I Aurora, això de les edats em crida molt l'atenció. O sigui, citava na Sònia que un 14% tenen menys de 7 anys i que en aquest cas el 10% dels casos s'inicien abans dels 5 anys, però això és infantil ja.
Sí, sí, és infantil, vull dir, és que estem entrant dins una edat ja que encara els nens no haurien de tenir aquestes relacions tan conflictives. És preocupant. Vull dir, al final, des de casa... Què és el que podem fer? Perquè jo em dona molt la sensació de que en els darrers anys potser per l'abús, una de les raons que puc pensar és l'abús de les noves tecnologies, que els nens, en comptes d'anar al parc a interactuar amb els altres, moltes vegades estan a casa jugant a videojocs, i clar, si no et relaciones amb els altres, al final no agafes les competències socials necessàries per poder després sobreviure, no?, durant l'etapa escolar. No?
Una bona pregunta, què n'opines, Aurora?
Que, bueno, estoy de acuerdo con Sonia, de cada vez el uso de las nuevas tecnologías influyen de manera negativa en nuestros pequeños, en nuestros menores, y hacen que no puedan desarrollar, como dice Sonia, esas competencias sociales para enfrentarse a problemas que les pueda surgir en su día a día. Y eso, al final, somos personas nos tenemos que relacionar, porque... es súper importante, por ejemplo, el saber pedir ayuda, el empatizar, el relacionarte adecuadamente, el trabajar...
Saber-se defendre-se també, vull dir, en un moment donat, saber dir no, ser assertiu...
Exacto, sí. Ser empático. Y todo eso no se consigue a través de una no se trabaja a través de una pantalla, lo tienes que poner en práctica en tu día a día y relacionándote.
Exactament, i sobretot jo crec que els pares a vegades tenim la tendència, quan ja acompanyem els nostres fills en un parc, no?, que interaccionen amb altres nens, a sobreprotegir-los, a donar la cara per ells. Llavors, jo animo els pares a que donin pautes en els nens, durant l'etapa sobretot infantil, que són esponjetes, a saber-se a respondre davant els conflictes de manera no violenta. O sigui, si és que al final és pràctica, 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 per després saber-se això, tenir unes habilitats socials importants durant aquesta etapa.
Sí. Hola, Aurora, perdona, hola, que no te he saludado, ¿qué tal? Haciendo solamente un apunte sobre lo que estás diciendo, Sonia, la verdad es que entre los niños también están aprendiendo a relacionarse siempre con los móviles. O sea, podemos ver, incluso en el parque, como estabas comentando, a niños de 12 años que ya tienen teléfonos móviles, como entre ellos no se les ve hablando de cara a cara, sino están pendientes del teléfono o siempre constantemente con el teléfono. Es el juguete de niños pequeños, incluso de los padres, que también tenemos la culpa de esto, porque al final
sí, son referentes, el ejemplo.
Es que claro, en relación con lo que decía Sonia de que son esponjas, somos un modelo. Cualquier adulto que pase mucho tiempo con un menor en cuestión, somos modelos y ellos son esponjas. Entonces, si queremos practicar con el ejemplo, también tenemos a veces que hacer esa mirada de mirarnos a nosotros mismos y ver qué queremos y qué debemos mejorar.
Exactamente. Primero debemos mirarnos hacia nosotros y luego dar el ejemplo hacia ellos.
Exacte.
Sí. També veig que en els darrers anys hi ha com molta tolerància a la violència. Vull dir, els models, els superherois que segueixen els nostres fills són models violents. Vull dir, al final és que hi ha una tolerància al voltant. També per canviar el tema de l'assetjament, està demostrat davant del mètode Kiva, que és quan es demostra que hi ha assetjament, el mètode que fan servir a l'institut, perquè ens entenguem, treballem molt en l'entorn, no? De manera que ja no és tan important, ara sí que és important una feina en la víctima i en l'agressor, però sí que és molt important l'entorn, el voltant, que no hi hagi l'aprovació, que no hi hagi aquestes mirades de rialletes i aquesta complicitat. Així, per això s'ha demostrat que aquest mètode funciona.
Sí, yo lo quería añadir algo, que al final cuando hay una situación de acoso escolar o de bullying en un aula, por ejemplo, no es solo la víctima y el agresor, es que es todo el grupo el que está involucrado en esa situación, porque tenemos una víctima, tenemos uno o varios agresores, pero también tenemos a los que siguen a los agresores, a los que son pasivos y estando observadores, que no se mojan, a unos posibles defensores de la víctima y a alguien que siempre es como que puede tirar más hacia víctima y puede ser el defensor potencial, ¿no? Y al final es todo el grupo el que está involucrado en la situación, no es solo víctima-agresor, sino todo el grupo. Y creo que es súper importante poder trabajar a nivel de grupo estas situaciones, y para mí la prevención no empieza cuando ya se da la situación o cuando ya tenemos la situación, sino muchísimo antes. Si queremos prevenir situaciones de acoso escolar, es muy importante al inicio de curso hacer muchísimas dinámicas de cohesión de grupo, porque cuanto más cohesionado esté el grupo, más se conozca, más compartan, menos probabilidades hay de que se produzca una situación de acoso escolar.
I des de casa com podem treballar aquesta prevenció? Què podem fer les mares i els pares?
Potenciar que se relacionen, potenciar su autoestima, potenciar valores, la empatía, el respeto, el aceptar al otro como alguien diferente a mí, y eso es una riqueza al final, y potenciar todo esto.
I, escolta'm, el que abans comentàvem de les edats, el fet de que ara ja es registrin casos, un 10% de casos amb nens inferiors a 5 anys, això és perquè abans no es detectaven aquests casos o és perquè ha baixat l'edat de casos d'assetjament escolar?
O potser perquè ara som més conscients de que hi ha aquest tipus d'assetjament i també estan més pendents. No ho sé, potser m'equivoc, però jo crec que ara es fan també més investigacions al voltant del que és l'assetjament. Hi ha la Fundació ANAR, que és per víctimes d'assetjament, que també fa moltes estadístiques i està com molt damunt.
Mm-hmm. Sí. Yo creo que también es, bueno, como dice Sonia, estamos más concienciados, o al menos deberíamos estarlo, y claro, estamos más pendientes de cómo se relacionan, de la educación emocional, que ahora que se habla tanto de ella, y creo que, bueno, cuando empiezas a ver a un niño tan pequeñito con ciertas conductas, pues ya pones el ojo un poco avizor a ver què pot estar passant.
Quines conductes es podrien donar per nosaltres des de casa? Veure, quins indicadors hauríem de veure?
Indicadores, pues cambios de humor repentinos, no querer, por ejemplo, relacionarse con sus amigos que normalmente se relacionaba, o por ejemplo, malestar físico, vómitos, dolor de cabeza, dolor de barriga, ansiedad antes de ir al colegio, por ejemplo, cuando ya han finalizado las vacaciones y hay que reincorporarse a clase, o el fin de semana y el lunes hay que volver a clase.
Cambio de dinámicas, ¿no?
Sí. Sí. O sea, bueno, cuando normalmente también es cuando viene, pasa el fin de semana y te dice al lunes que se pone a llorar, que no quiere ir, que no quiere ir a clases. A veces suele ser mucho el no quiero ir a clase. Uh-huh. O también empezar a romper el material o descuidar el material escolar, la ropa, los libros,
s'ha de ballar de notes, no, també?
Exacto, iba a decir este que no me salía, bajar el rendimiento escolar,
también,
cambios
sí,
de carácter...
No sé si me equivoco, pero falta de apetito o, sí, o al revés, sí, sí. Empezar a comer
ansiedad,
demasiado.
Sí.
Al final el problema del bullying, o el ciberbullying también, es exacto, que el silencio se nota mucho en la víctima. Es decir, la víctima no lo dice.
No,
el problema es que no...
Mira,
no...
Los datos estadísticos que bueno, se pueden consultar, aquí, como ha dicho Sonia, en Fundación ANAR, que es una fundación que ayuda a niños y adolescentes en riesgo, tienen un teléfono que bueno, que las víctimas pueden llamar, incluso los familiares. Bueno, pues ellos, sus datos son que la víctima suele contar el problema a los progenitores en un 70% de los casos, pero tarda una media de 13 meses en contarlo. Es decir, pasa como un año, más de un año, en que ese menor se vea empoderado o con coraje de contar lo que le está pasando. Y es un año que tiene, claro, unas consecuencias a nivel personal y emocional y físico muy importante.
Ahora estaban parlant de detectar si el nostre fill o filla és víctima, però podem detectar si el nostre fill o filla és agressor?
Sí, lo que yo creo que hay que conocer muy bien a, ¿no?, a tu hijo, y sobre todo que haya muchísima comunicación, pero sí, hay causas, ¿no?, que pueden provocar que igual que una víctima puede ser en cualquier momento víctima, un agresor puede ser también, se puede convertir en cualquier momento agresor, ¿no? O sea, puede tener un comportamiento agresivo.
Sí, de fet, hi ha víctimes agressores.
Sí.
O sigui, que han estat víctimes i després s'han tornat agressores.
Canvien el rol.
Sí, sí.
Canvien el rol. Sí.
Exactament. Parlaves abans dels nens que, o nenes que es presen ser assetjats, no? Aquí vaig una dada que em va cridar bastant l'atenció, que és un 36,9% dels casos el professor o professora no va reaccionar, no van creure la víctima o no van prendre les mesures necessàries.
Sí.
Vull dir que crec que quasi un 40% estan parlant.
Sí.
De prou significatiu que crec,
sí,
que...
Sí, suelen ser reacios, al menos por el conocimiento, la experiencia que yo tengo en lo que son colegios de municipios pequeños, les cuesta, por ejemplo, iniciar un protocolo de bullying. Y claro, no hay que perder de vista de que hay que activarlo. Si después se ha quedado en una pelea o en una discusión o en una broma pesada, no hay que dejar de activarlo y de estar pendientes y de darle la importancia de que ese menor le está dando, porque él lo está pasando mal.
Mm, exactament, si hi ha qualsevol sospita, millor detectar, fer la investigació pertinent.
Exacto.
I totes les passes, que si
exacto,
després es queden res, o sigui, que millor mejor, anticipar-se.
No?
Exactament.
I además que és uno de los requisitos que tú decías, Aurora, ¿no?, que es el bullying es de forma reiterada y a lo largo del tiempo, que no es solamente de un día... en un insulto o en una vejación, en una amenaza. No, es algo de forma reiterada.
No? Sobretot hi ha una relació de poder, no?, que, a la qual es veu reduïda l'empoderament del menor per part d'aquell altre menor. Vull dir, això també és important, com qualsevol relació de violència.
Sí. I ara, fet un incapié en el que estàs dient, m'agradaria dir que aquí a Formentera estem fent moltes xarxes preventives a menors, a l'Institut de les Col·legis, i està funcionant perquè estan participant moltíssim. I el que deia en Aurora, de que els observadors són superimportants, quan jo li faig una xarxa als alumnes, sempre els dic que hi ha tres elements, que els acusadors, la víctima, però els més importants són els observadors, perquè al final són ells que poden rompre amb aquesta situació. Exacte. I donar-se compte de que la víctima està fent alguna cosa malament, els acusador, i que la víctima està necessitant ajuda i que necessita pues, suport. Per altra banda, els alumnes també me diuen, ja, però és que tenim casos, a lo millor, que tenim por, no?, que la víctima... vull dir que el acosador no el faci mal també a nosaltres. No sé, li don consells com que, bé, això podeu fer de forma anònima, podeu informar al professor, no fa falta que digueu que sou vosaltres, inclús li deixem el número de telèfon de policia tutor i que de forma anònima també m'ho diguin. O sigui, solucions n'hi ha. I també els pares també que li puguin dir.
Es darles estrategias de cómo afrontar también la situación, ¿no? Porque la mayoría de observadores no suelen comunicarlo. Exacto. Por eso, por el miedo a la presión del grupo, de le van a llamar el chivato, y eso les cohíbe a la hora de dar el paso y de, digamos, denunciar. El miedo a represalias también, por eso, lo que tú comentabas del acosador o del grupo de acosadores, y eso es. Pero bueno, hay que empoderar también a los observadores, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es la cifra que ha dicho Sonia, ¿no?, de los profesores, ¿no?, casi el 40%.
Pues sí, però jo crec que quan estàs dins un grup classe i ho vius tot des de dins... No?
Sí, que deies un 40% de professors que no havien començat el protocol anti-bullying. No?
36,9% que no reaccionen o no creuen a la víctima, és a dir, que no tampoc donen, els hi comuniquen als seus directors o directores que està succeint això, i per tant no s'inicia cap tipus de protocol. Clar. Perquè els que ha d'iniciar el protocol d'anar a centre és la directora sempre. Vull dir que a partir que arriba els missatges a la directora suposa que...
I el protocol no és cap acusació, és un protocol, no, una manera de funcionar,
clar que sí.
I prou.
Sí, sí, ja està.
Això que quedi clar.
Exactament, sí, sí. I el que anava a dir és que la importància de l'entorn, no?, que estàvem parlant abans, fa unes setmanes que vàrem tenir aquí una Pepa Horno, no?, que parlava de la violència i de la mort, es pot veure com en llocs on succeeix qualsevol tipus de violència, violència de gènere, violència a les escoles, és molt important quan la víctima, per exemple, no està encara preparada per canviar, canviar l'entorn, no? Canviar la manera de fer, la visió dels altres, les aliances, sobretot, no? Perquè potser estan parlant de que l'agressor té molts d'aliats i la víctima no en té tantes, i de canviar allí el moviment de l'entorn. La importància que està.
Bé, una de les solucions crec que és que quan és una víctima, una de les coses és que la poden canviar també de col·legi, no, Sònia? No sé si... Crec que
era... Jo no som tan partidària de canviar de col·legi, perquè... No, digues, Aurora, digues.
No, los estudios recomiendan no que no sea esa la primera actuación.
Exactamente.
Sino empoderar a la víctima de hacerse, o sea, de respetando su ritmo, de que sea capaz de enfrentar ese problema, ¿no? Porque al final es una lección de vida, de ir superando, porque de ir superando obstáculos. Si tú tienes un problema y lo primero que haces es huir, claro, no estás aprendiendo. O sea, no estás aprendiendo a enfrentarte a los problemas. Y al final puede cambiarse de centro y que se vuelva a repetir la misma situación.
Sí, más que res, porque también normalmente hay les víctimes tenen una falta, una mancança d'habilitats, de competències socials, que al final, encara que els adults canvis d'escola, es tornen a repetir i poden tornar a ser víctimes o poden ser agressors. Vull dir, al final és un tema de competències socials. Més que res perquè està demostrat, vull dir, no m'estic inventant res, i a Formentera, de més, que quasi tots van a les mateixes extraescolars, sí. Vull dir que al final coincideixen pel carrer, encara que estiguin evitant una situació, te'ls tornaràs a trobar, no és com una altra banda que dius, el canvies de municipi, deixa de veure els agressors i ja està.
I en el cas de l'agressor, Aurora, com s'aborda la postagressió, diguem-ne? Se l'ha de canviar d'escola, no? Com va?
Yo creo que depende también del nivel, ¿no?, del acoso que se esté dando, pero yo creo que es muy importante, así como se aconseja que la víctima reciba apoyo psicológico, también hay que trabajar con el agresor, casi incluso diría yo más que con la víctima, porque él también tiene unas necesidades y unas, ¿cómo se dice?, unas carencias que tiene que trabajar. Tiene que trabajar habilidades sociales, tiene que trabajar a lo mejor la baja frustración, muchísimas cosas que hacen que provoquen que actúe de esa manera violenta.
Sí, al final també és un tema de competències, vull dir, algú agredeix, és que té està patint algun problema personal, pot tenir dificultats segur per relacionar-se, sí, vull dir, sí, sí. Al final, vull dir, és que tot surt, o sigui, o pot estar patint ser víctima de violència de gènere a casa seva, i pot ser ho hagi agafat com a víctima per ser sa part submisa o per ser agressor, vull dir, és que poden ser moltes coses.
Que abuse de su fuerza física, por ejemplo, para ser el líder del grupo.
Claro, però perquè no té altres recursos, també.
Claro, puede ser líder del grupo no siendo violento, y claro, y eso es lo que hay que enseñarle.
Pilar, en el cas de l'assetjament, en quin punt intervé la policia tutor? Vull dir, en prevenció, les xerrades que tu abordaves abans, però un cop, no sé si també durant el propi assetjament, en l'etapa de resolució, com va?
Bé, poden passar moltes coses. Pot ser que els pares me demanin ajuda i creguin que el seu fill està patint assetjament. Per tant, jo començaria primer per informar a l'escola o a l'institut d'aquesta situació, i ells iniciarien el protocol d'assetjament per veure si està patint aquest assetjament, per donar-li aquella valoració, a quin nivell està, i esperem que el fi d'aquest protocol sigui positiu, perquè treballen tant amb la víctima com amb l'agressor, com amb l'entorn, i també crec que parlen amb els pares. En cas de denúncia, perquè està també tipificat com a delicte, està tipificat en el Código Penal, tot depèn també de l'edat del menor, perquè si és menor de 14 anys, diríem que se tractarà la Fiscalia de Menors, però si és major de 14 a 18 o major de 18, pues tindrà unes responsabilitats penals. És a dir, que si és menor de 14 prendran unes mesures. Si és major de 14 s'aprendran unes responsabilitats penals. Per altra part, està la via civil, que la via civil és una denúncia que aquí poden respondre a tots, tant el col·legi com deia na Sònia, no? Que els professors a vegades no actuen, pues, per la via civil també se pot respondre. Vull dir que els professors o el centre escolar podrien ser denunciats. Així també com els pares, en cas de que no haguin solucionat el problema.
Sí, no hagin set protectors, no? Que hagin tingut aquesta informació, sí. I no hagin actuat. Al final, l'actuació idònia és anar al centre educatiu, parlar amb la directora, parlar amb la tutora, en aquest cas. Vull dir, jo crec que el darrer que hi ha que fer, parlant també de el que no hauríem de fer, és anar a parlar, per exemple, amb els agressors directament. No. Perquè com que estàs llevant autoritat en el teu fill, o sigui que com que no li estàs al final enviant un missatge de que no es pot defendre, de que no ho pot solucionar.
Jo crec que aquí cada un té un paper. ¿no?
Sí, exactamente.
Vull dir que cada un, primer s'ha d'actuar, primer s'ha d'informar, perquè potser el professor no s'està donant compte. I a l'escola està actuant d'una forma i a casa seva està actuant tenint d'una altra manera i el professor no s'està donant compte. Tampoc no hem de culpabilitzar, no? O sigui, però informar és el primer. I dir, mira, jo crec que al meu fill li està passant això. Sigui bé a la policia tutor, sigui a la Guàrdia Civil, sigui en el centre escolar. Una vegada s'informa que no se fa res, entonces sí per la via civil. Però primer informa, avisem als professors, se fa el protocol i valorem. I bueno, en el cas de que tal, pues entonces ja per via penal ja decidiran lo que s'haurà de fer. També se pot posar per ficar una denúncia a la Guàrdia Civil, seria també lo seu, que són els que traten els delictes.
I os quiero añadir una cosa,
sí.
Si és una agressió a través de les redes socials, si és un ciberbullying, el col·legio també té el deber de activar el protocol. Aunque no esté ocurriendo dentro del centro, pero sí son alumnos del centro, entonces también tiene que hacer un trabajo de actuación ahí.
Queda clar, per sort, un problema que ha existit tota la vida, des de sempre als nostres centres educatius, per sort últimament doncs n'hem pres consciència, en parlem, li hem posat nom i llinatges i ja veiem que fins i tot els centres públics almenys tenen aquests protocols d'actuació i en el nostre cas el Consell Insular de Formentera doncs vetlla perquè se'n parli, hi hagi xerrades, portem en Aurora, portem en a Pilar de Viu també policia local que es dedica a fer de policia tutora i que també aborda aquests assumptes. Aurora Cantero, et sento que estàs a l'aeroport, que tinguis bon viatge.
Gràcies.
Us veiem aquesta tarda a les 6, eh?
Molt bé, gràcies.
I també volem agrair molt a Pilar de Viu, la policia tutora, i a Sònia Mayans, la tècnica de benestar social, que hagin estat avui aquí. La cita, recordem-ho, és a les 6 de la tarda a l'aula polivalent del centre de dia.
Exactament, sí, a les 6.
Gràcies.
Allà us esperam.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.